el perquè de tot plegat.
3:15. El 2 d'abril del 87, ETA va assassinar Joan Fructuoso, la primera víctima civil de ETA Catalunya. Anava a veure a son germà quan el va sorprendre l'explosió d'un cotxe bomba que anava dirigit a una patrulla de la Guàrdia Civil a l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Demà passat farà 28 anys d'aquells fets i es jutjarà l'autor intel·lectual de l'atemptat, que era qui era el número 1 de l'aparell militar d'ETA en aquella època, que era Santi Potros. El Jesús Fructuoso, germà del Joan, i aquest dimecres serà a Madrid, malgrat algunes traves, exercint com a acusació particular. Jesús, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bon dia, Jordi. Bé, bueno, una mica nerviós, esperant ja, amb ganes que passi tot.
Sí. fem un repàs del que, de com va anar tot plegat. Sí, estem parlant del 2 d'abril del 1987, el teu germà anava a peu cap a casa teva, això era la nit, no, em sembla?
Sí, les 10 de la nit.
Les 10 de la nit. Tu dormies i de cop i volta...
Jo estava dormint, sí, perquè havia treballat... La nit anterior havia treballat i quan vaig arribar a casa a les 5 de la tarda me'n vaig anar a dormir.
I de cop i volta?
Sí, de cop i volta em va despertar una cosa bestial, vull dir, va ser...
Una explosió.
S'ensorrava el món.
Allà és quan es mor a ton germà, que és la primera víctima civil d'ETA.
Catalana, sí.
A Catalunya, sí. I un parell d'anys després, el 9 d'octubre del 89, es jutjava Mercedes Hernaga i Domingo Troitiño per l'atemptat d'Hipercor. Però el dia abans es van jutjar els mateixos terroristes per la mort del teu germà.
Sí.
Com va anar el judici?
No ho sé, perquè no hi vaig ser, no sabia res.
No sabia res?
No, a mi ningú em va dir res que aquell dia se celebrava el judici del meu germà, ni de l'Hipercor ni res. Jo l'únic contacte que tenia aquelles hores, en aquell temps, era amb el govern civil. I ningú em va avisar de res. I inclús, jo havia trucat un temps abans, de la Samba, per veure si sabien alguna cosa del judici o alguna cosa, i em van dir que quan sapiguessin alguna cosa, que ja m'avisarien, però no, ningú em va dir res.
I per què ningú us va avisar?
No sé. Això no tinc ni idea.
Un cop celebrat el judici, vosaltres no us podeu personar contra els assassins del Joan, esclar.
No, clar. No.
Déu-n'hi-do.
Sí, és algú...
Com et quedes quan t'assabentes que hi ha un judici perquè t'havies assabentat per la televisió, per la ràdio, per els diaris?
No. Res. No em vaig assabentar del judici, ni de l'Hipercor, tampoc, no. Va ser anys després, el 92, quan vaig contactar amb el Robert.
Sí, amb Enrique, sí.
Sí, amb l'Enrique. I llavors, un dia parlant, em va explicar això, que per equivocació ell havia assistit al judici del meu germà, perquè es pensava que anava el de l'Hipercor i era el del meu germà.
Ara, 28 anys després d'aquell atemptat, 26 anys després del judici dels assassins de ton germà, es jutja l'autor intel·lectual, que és Santi Potros. M'agradaria... Per què ara? Perquè, ja l'havien detingut el 8 d'octubre del 89 i, de fet, mirar l'hemeroteca, es va intentar que se suspengués el judici per l'atemptat d'Hipercor a l'espera de la seva extradició des de França.
Sí, doncs pues no sé per què...
A tu deu sorprendre? Això et deu semblar?
Sí,
tot plegat?
Em sorprèn, clar.
Una marcianada, no? És a dir,
sí.
O sigui, maten a ton germà, tens un judici, hi ha el judici, no t'assabentes que hi ha un judici, ni et pots personar com a acusació particular, que el que suposo que t'hagués agradat fer. Ara hi ha un segon judici. Ostres.
Bueno, un segon, és el primer per ell.
Sí, el primer pel
meu germà, no sé. Del meu germà, amb ell encara no l'han jutjat, per això. Per això el jutgen ara, no sé. Per què ara? Doncs no ho sé. No sé si ha sigut una badada de qui sigui, de la fiscalia o de qui sigui, o perquè al PP li interessa jutjar-lo ara, no sé.
L'exdirigent d'ETA, Santiago Arrospide, ha gaudit d'un mes i mig clavat de llibertat i de fer passejades per la Sart Teoria, on se l'ha vist en poques ocasions, després de ser escarcerat el desembre. Aquest matí les forces de seguretat l'han detingut una altra vegada al seu poble per dos atemptats pels quals l'inductor d'Hipercor no ha estat jutjat.
TV3 explicava així la detenció de Santi Potros aquest 2015 per anar a judici per la mort del teu germà. Com te'n vas assabentar, tu?
Pues així.
Mirant TV3?
Sí.
T'has mirant TV3 i t'assabentes?
Sí.
Però després algú us hauria posat en contacte amb vosaltres per avisar-vos?
No. No. Ningú es va posar en contacte. L'únic que vaig trucar al Robert i llavors... Ell pues, em va dir que... Bueno, que trucaria al Ministeri de Justícia, a l'oficina d'atenció a les víctimes que tenen a Madrid. I des d'allà em van trucar una noia disculpant-se De que en 28 anys ningú m'hagués dit res, no?
Ni tan sols us van oferir l'opció de presentar-vos com a acusació particular?
No. No, perquè a més quan va passar això, que em va trucar aquesta noia, encara no se sabia la data del judici.
I llavors, una pregunta, perdó, cap mala intenció. Heu tingut algun problema per personar-vos com a acusació particular?
Bueno, hem tingut cert problema, sí, perquè ens van dir, en primera instància ens van dir que ja era tard. I l'advocat de Madrid que ho porta, pues, va anar a Fiscalia i li van dir que això, que ja era tard. I... Però que, bueno, que em va dir l'advocat que això fins a l'últim moment t'hi pots presentar, no? I que no em preocupes, que el jutge s'ho estava mirant i que segurament ho acceptarien.
O sigui, tu demà passat te'n vas a Madrid?
No, demà.
Demà te'n vas a Madrid? El judici és dimecres.
El dia de Sant Joan, sí. Per més inri.
Hosti, esclar, és el dia de Sant Joan.
Sí, sí.
El sant d'un germà.
El que passa?
Perdona,
sí.
Per què? És que tota l'estona que estic sentint l'entrevista hi ha una pregunta que la tinc que no l'acabo de... No trobo la resposta ni posar la imaginació. Per què en el familiar directe d'una víctima d'ETA no se l'avisa? Qui hi ha al darrere? Per quin és el motiu?
És una suma de negligències.
Bueno, que ho respongui ell. No sé si té aquesta percepció. Què diu? I el Robert Manrique què diu? Que...
Sí. Allà, que seguim el Robert Manrique.
A veure, algú ens ho pot explicar, bon dia, perquè Robert, sembla bon una maldat, diguem-ne.
Ho explicarà millor que jo.
Sí, perquè, perdoneu, una acotació. La persona que va fer l'atemptat, en el que va morir el teu germà, sí va estar condemnada.
Hi ha dos que estan jutjats.
Sí, que dic... Vosaltres no, que era el...
Exacte. Que ara el jutgen com a autor intel·lectual. Que crec
que era el
capteig,
clar.
No, perquè qui està escoltant pot ser una mica...
Per entendre'ns, de l'atemptat del Joan Fructuoso, igual que el d'Hipercor, i altres 14 més a Catalunya, que no hem d'oblidar, estan jutjats Ernaga i Troitiño. Després, el 2003, ens vam enterat, ara fa 10 dies, el 2003 es va jutjar a Caride, i ara encara quedava per jutjar a Rospide, alias Santi Potros.
Per què? Per què aquesta actitud respecte a les víctimes? Perquè, òbviament, el germà viu és víctima d'un atemptat, en el sentit que li van matar un germà. No m'imagino que el govern, que amb aquests temes juga tant políticament, després sigui tan insensible respecte als familiars de les víctimes, perquè hi ha familiars de les víctimes que els passegen als mítings.
Pilar, ho estàs contestant tu.
Perquè
n'hi ha víctimes i víctimes. N'hi ha víctimes i víctimes, unes de més nivell que d'altres, a les que se'ls informa de tot el que passa, i altres no. O sigui, és patètic que el Jesús rebi una trucada que li digui que és que avui s'acaba el plazo per presentar-se. Ah, i me llama avui. O sigui, pues a veure, me llama la setmana passada, que ja lo sabien. Pues a corre cuita, a tota pressa, busca un advocat que pugui personar-se a Madrid aquell mateix matí per enterar-se de com està el tema. Estàs encara gràcies que el van jutjar, el van trucar a les 11.
Si estàs dient que el PP utilitza i afavoreix només les víctimes seves?
Home, jo sempre he dit que n'hi ha partits que estan utilitzant d'una forma molt barroera el terrorisme i a un sector de les víctimes, evidentment.
Però això és negligència d'aquí, del Ministeri de Justícia directament?
És que això és un cúmul, Jordi, és un cúmul, perquè el més coherent hagués sigut que n'hi hagi un llistat i quan se sap que n'hi ha un judici es contacti amb la víctima. Però tens un llistat amb moltes setmanes d'antelació. Clar, esperar l'últim dia no té sentit.
Perdó, què és el que voldríeu haver fet i no heu pogut fer?
Doncs per començar a tenir el temps suficient per preparar el judici.
Per ser acusació particular.
Evidentment.
És que ens volíeu ser acusació particular.
I ho serem, però ho serem perquè un advocat ha anat a correcuita el mateix dia a informar-se.
I en el precedent no ho veu poder ser.
En el precedent.
I per què és important?
Ni en el precedent ni en el del Caride. Ni el 89 ni el 2003.
Sí, no, però bé, és igual, preguntem. Per què és important que existeixi l'acusació particular?
Perquè generalment l'acusació popular, la popular el que fa és anar de maneta del fiscalia. O sigui, fiscal fa la seva feina, que per això se'l paga, i aleshores l'acusació popular diu me adhiero a lo que presenta el Ministeri Fiscal.
I la particular,
la i la particular és la que pot demanar més condemna, més indemnització, més dades, però clar, a tu fa falta un temps per això. No una setmana a correcuita.
Si això és greu, el que dèiem el Sevilla també. Si això és greu, el que és més greu encara és que en el primer judici s'assabentés pels diaris o per on sigui o perquè l'has trucat a teva.
I Jordi, i l'any 89 en el seu judici, com ell molt bé ha explicat, jo vaig estar en el judici del seu germà pensant que era el d'Hipercor, i no era el d'Hipercor. Los mismos autores, pero atentado diferente. I vaig dir, bueno, pues me quedo en Madrid 3 días más, voy al de l'atentado de Juan Fructuoso y luego voy al d'Hipercor. Jo vaig enterar també de casualitat del d'Hipercor, 21 morts, imagina't, i ens vam enterar de casualitat.
Però jo no em vaig enterar fins al 92.
Clar.
Perquè... Sí, vostè com a víctima, maltractat per l'Estat?
Bueno, sí, però tant ara que hi ha el PP com abans que hi havia el PSOE, vull dir... Abans, quan va passar tot això, hi havia el PSOE. I ara hi ha el PP, vale. Pues...
Perdoni, diu que vostè es va assabentar del judici quan, diu? El 92?
Sí, el 92.
I tres anys després del judici...
Perquè jo no estava ni a cap associació ni res. Llavors un dia vaig dir, això no pot ser. Va. Vaig trucar a Madrid, a la UBT de Madrid, i allà em van donar el telèfon del Manrique.
Quan era la UBT antiga, que quede claro, no la d'ara.
I aleshores...
Ho deixo caure, també, ja posats.
Parlant d'ell, em va explicar això, que havia estat al judici del meu germà, però l'any 89.
Tu veus que és normal?
I què sent vostè? Tristor, ràbia...
Bueno, tot una mica. Sí, tot una mica de tristor, una mica de
ràbia.
Impotència, perquè clar, vull dir, tot això s'ha passat i no has pogut ser ni actor subsidiari. És que no has tingut capacitat ni aixecar el dit.
Bueno, és que fixa't que...
Sabeu si li passa molta més gent?
O sigui, la seva situació...
És una situació derivada de com vostè diu que no pertanyia a cap entitat? O hi ha més dotzenes de persones que viuen en situació similar
a la seva? Bueno, l'orientador sé que sigui pertany a la UBT, diguéssim.
Hi ha moltes víctimes que els hi ha passat el mateix.
Home, doncs, et diré només una cosa, jo encara tinc que saber hores d'ara, d'aquí al dimecres, si l'atemptat de Ròspide, és a dir, com a inductor, contra la Danone, contra la Moens, contra la Citroën, contra la Societat General de Banc, etcètera, s'ha fet o no el judici. Contra el d'Empetrol, l'atemptat d'abans d'Hipercorp, que volien cremar Empetrol.
Les víctimes.
No, jo no represento a ningú.
Igual,
jo represento els amics com el Jesús i me vaig a Madrid amb ell demà.
Ets una persona, òbviament, amb una veu forta en respecte a aquest tema des de fa tants i tants anys i ja t'has guanyat un background, diguem-ne, i ni tu saps exactament sobre les víctimes catalanes què passa amb el tema... És que ho trobo tan al·lucinant.
Mira, Pilar, pues direm una cosa i llenço un missatge amb el nou conseller d'Interior, Jordi Jané. Aviam quan la Generalitat es dedicarà a buscar les 280 víctimes que jo els he passat amb un llistat, que encara no sabem si han tingut judici, si no l'han tingut, on són, on es troben, com estan. Home, que tu fa una setmana te n'enteris que hi ha una víctima d'Hipercor que no és localitzat, perquè te'n vas a Girona a tancar un curs d'un màster a la universitat, i et ve una psicòloga i et diu, escolti, conec un senyor que diu que és víctima d'Hipercor. Ah, doncs sí que ho és, 28 anys després.
Sí, us heu sentit abandonats
per les dues administracions? Sí. M'estàs explicant que hi ha una persona víctima de l'atemptat d'Hipercor,
sí,
que t'has assabentat per una psicòloga de Girona?
Si no es fa d'una associació de víctimes, aquella persona queda en l'anonimat, diguem.
Xavi,
per això, d'aquí la importància de les
associacions. I malgrat estar en una associació...
Avui en dia n'hi ha això, eh? Encara que siguis d'una associació.
Quan hi ha hagut sentències, moltes vegades la sentència inclou una indemnització econòmica per les víctimes. Per tant, el que esteu dient, si no ho entenc malament, és que hi ha persones que encara que hi hagi hagut una sentència que hagi dit que ha d'haver una indemnització econòmica o una reparació equits, això no se li notifica.
No se li notifica.
Home, si hi ha víctimes d'ETA que no han rebut cap indemnització?
Evidentment.
Bueno, doncs, mira,
com a mínim, jo crec que a Catalunya,
que
més de 200.
Si escoltin, ja saben el que han de fer avui, ja tenen feina.
És molt gros, eh?
Sí.
Home,
sí,
no, i a més a més...
Perquè, esclar, perdona, si hi ha una sentència que diu aquesta família cobrarà tants calés...
Més a l'IPC des de la sentència fins que el rebin, que també s'ha de valorar l'IPC.
O sigui, hi ha gent que el que diu el Joan López Alegre, no ha cobrat.
Evidentment que no.
Que fort.
I perquè hi hagi una sentència.
O sigui, perquè ningú s'ha posat en contacte amb ells.
Mira, aviam, posaré un exemple molt puntual. Hi ha molta gent que està en una sentència, hi ha molta gent que el seu nom està en una sentència, i per tant és víctima, evidentment, però et diré la frase que em va dir una víctima d'Hipercor que ara viu al Monte, província de Huelva. I lo diré con todo el respeto y el deje andaluz. Roberto, a mí no me falta ningún brazo ni ninguna pierna. ¿Cómo voy a ser yo víctima de nada? I resulta que entre ella i el seu fill eren 10 milions de les antigues pessetes. Si no els localitzo al Monte, aquesta gent no han cobrat perquè ni ells pensen que són víctimes.
Pobres.
Torno a dir-ho. Tinc un llistat de 280 víctimes a Catalunya amb sentència que no li importa a ningú.
De l'atemptat de Vic també en deuen haver-hi igual.
Segur que de Vic també n'hi ha.
M'estàs dient que hi ha gent que ha de cobrar i no s'han enterat.
Per això no les busquen, però, Xavier.
Però aleshores feu una llista, digueu-la.
Escolta, què ha de fer la Generalitat? Perdoneu, què ha de fer la Generalitat que no fa respecte a aquest tema?
Pues,
perquè és el que ens toca de prop.
Sentar-se una estona, com es va fer en el seu moment, quan es va fer aquella oficina de servei d'informació i orientació a víctimes del terrorisme, que jo la coordinava, i la van tancar per mancar de recursos econòmics.
Però això deu valdre dos duros, això.
O menys.
No sé qui preguntava més per aquí.
Màrius. Jo estava pensant en tot això que hi havia una cosa que és brutal. És a dir, com el terrorisme ha estat utilitzat políticament, a vegades, diguem, per guanyar vots, i com algunes de les persones que en principi haurien de ser votants han estat menystingudes pels mateixos, diguem, que s'agafaven aquesta bandera.
Però, Màrius, és que...
Això realment, la veritat és que fa bastant... molta ràbia.
Màrius, jo puc assegurar que la infinita majoria de víctimes que jo conec el tema de votar o no votar a tal o qual partit no és el seu problema vital. N'hi ha altres coses més importants. Aleshores, tu dius, poden haver votants hasta d'aquests partits, naturalment, o d'altres, o de cap, però l'únic que jo demano és, com a víctima, és que se segueixi un protocol d'assistència a les víctimes. Clar, l'altre dia el ministre va i diu que se va fer una red especialitzada en atenció psicològica per a les víctimes del terrorisme. Quan? Ara. Ara que ja no hi ha atemptats. Ara que resulta que n'hi ha gent que ja ho hem pogut superar. Ara vindràs a preguntar com estem. Això, evidentment, és una instrumentalització barruera del tema del terrorisme.
I quan truqueu a la porta dient aquestes coses, per exemple, a Catalunya és evident que ho han fet molt malament i ja ho acabem de dir. A Madrid, què fan? O sigui, què haurien de fer? Per què us tracten d'aquesta manera?
Mira, Pilar, 6 de marzo del 2014. El Robert va al Ministeri d'Interior i parla amb Sonia Ramos i Javier Calvo. I els diu... Tomar el listado de las 280 víctimas... Perdona, sí, Sonia Ramos es la directora de l'Oficina d'Atenció a Víctimes del Ministeri i Javier Calvo, crec, ara ja no sé el que és, però crec que era el cap de protocol
del
ministre. Si vas
al Ministeri d'Interior de Madrid amb la llista.
Amb la llista, i els dic, toma, hay 280 víctimas con nombre, apellidos, atentado, fecha del atentado, banda autora del atentado y número de sentencia a las que creo que debéis buscar. Resposta, no, Manrique, llévate la lista, que quiera algo que venga. O sigui, 6 de marzo del 2014.
Creus que és per no haver de pagar?
Home, és que si és per altra raó, m'encabrona. Perquè si és per no preocupar-te dels teus ciutadans...
És que hi nita, això.
Aquí recordaria una cosa, a veure si la dic bé i no estic equivocat. Quan es condemna amb una terra, per exemple, i ha de pagar uns diners, si a la terra no paga, que és el que sol passar, és l'Estat qui com a responsable subsidiari...
Des de l'any 99.
Ha de posar els quartos. Això ho dic, això és correcte.
Des de l'any 99, amb la llei 32/99.
D'aquests 280 que tu vas portar a la llista, hi han X persones que l'Estat de forma subsidiària hagués hagut de posar uns diners.
Però a més a més, estem parlant... Jo recordo un cas...
És
que és així. N'hi ha un nen que amb l'atemptat de la Societat General de Banc, les seves inicials apareixen a la sentència i tenia 7 anyets, 7. O sigui, han passat 30 anys, ara té 37. La pregunta és, com està aquesta persona 30 anys després? Igual està bé, pues de conya. Si està bé, excel·lent. Que no té seqüeles? Perfecte. Però si les té... Clar, jo quan tinc aquest cas, com tants altres amb 28 anys d'experiència, quan tens casos com el del Monte, d'aquesta família, mare i fill, els trobes perquè el seu net et contesta un telèfon a Santa Coloma, o sigui, aquelles històries surrealistes. I et diu, no, és que jo no soy víctima perquè no me falta ningún brazo. Dius, ah, bueno, pues por menos mal que no le falta. Pero usted es víctima. Tiene un derecho, inclusive, como si usted mañana quiere empezar a estudiar en la universidad. Pues una excepción de tasas...
A veure, si t'estàs sentint una víctima ara, que no ha connectat amb ningú, a on truca? On va?
Pues que truqui aquí a RAC1 i deixarem un número. Bueno, ja el teniu.
Que truqui aquí per connectar amb vosaltres.
902-47700, si alguna víctima que m'estic escoltant, perquè ara ja em sembla ja...
Surrealista.
Convertir això en gairebé un servei d'ajut a les víctimes. És que em sembla tan al·lucinant.
És que parla només a Catalunya de 200 persones, a les quals es deu una assignació...
Probablement.
I que no se'ls comunica. És surrealista, no?
Va.
És tan terrible.
Joan López de la Gràcia, cutre...
Cainita.
És que ni deu haver que hi ha, ni hi són. És a dir, si era gent gran...
Clar, i ara amb un problema.
Bueno, per no parlar de les associacions que s'han creat últimament, que tenen apuntada gent que va morir fa 10 anys.
Ah, per cotitzar.
Ja que parles de gent que ha mort, doncs parlarem també d'aquestes historietes que la gent es munta, les associacions virtuals per internet, amb gent que ha mort fa 10 anys. Ah, i t'has apuntat ara, se ve que en el massa allà tenemos internet o què passa aquí?
Utilització política de les víctimes, com sempre, no?
No, això és aprofitament. No, t'està dient que fan una associació full per rebre subvencions i quatre calés.
I amb representació en el grupo de víctimes en l'Oficina de Atenció a Víctimes del Gobierno Vasco. Però mira, el mateix dia que es presentava un dossier a Catalunya amb tota la història del terrorisme a Catalunya, el mateix dia la Generalitat ens deia que tancava l'oficina per manca de recursos econòmics. I jo i la Sara Bosch, la psicòloga, vam estar treballant per 50 euros al mes durant 7 mesos, fins que van dir, ara ni esto. La veritat, que n'hi ha molta feina a fer, punyetes. És que, del
quan
tema
és
de Rospide...
Quan és l'última vegada que has parlat amb el conseller d'Interior? O que t'ha rebut,
I parla't amb conseller d'Interior? Pues des del 2010. Bueno, doncs, quan estava la conselleratura.
Doncs li demanem al Jordi Gené que ja estigui corrents a rebre't.
Jo estaré encantat.
Ja té feina.
Som els 4 minuts. És que hem parlat d'això. No hem parlat
amb Edeta. És que aquí hem parlat ara del tema judicial, però el tema Edeta, vostè demà es trobarà, dimecres, cara a cara amb l'autor intel·lectual de l'atemptat. Com reaccionarà vostè?
Pues no sé, no
intel·lectual, perdoneu, és
inductor,
un eufemisme.
És l'inductor.
Sí,
exacte.
Sí.
Està molt bé. Sí. No sap.
No sé, perquè em sembla que també vindran els altres dos, vull dir, els que van apretar el botó i van posar el cotxe a bomba.
Això ho sabrem demà.
Com a testimonis, vol dir que...
El Robert sempre ha parlat d'un verb que no tothom pensa igual, evidentment això va cadascú amb la pell, que és perdonar. Vostè, tants anys després, ho ha perdonat?
No, perdono. No, si perdono...
I com no, se sent anímicament, per enfrontar-se a veure'ls de prop, com se sent anímicament?
Ja et dic que no sé com em sentiria. Ara mateix ja tinc ganes que passi tot.
I pensem una cosa, que per les notícies que tenim, segurament Troitiño no vindrà al judici el dimecres perquè ja està fora. Ja està alliberat. La llei ho diu, no podem anar en contra, la llei diu això. Clar, no crec que...
Ja ha pagat la culpa, diguem-ne.
Sí.
Clar, és que la llei diu això, Pilar. És el tema dels codis penals famosos, del 73, del 95...
Sí. Perdó, en el cas del nostre invitat, vostè sí va poder percebre la compensació econòmica?
Sí, però no la del judici, diguéssim. O sigui, hi ha un tope que es paga per... Depèn si ets mort, si tens un mort, si ets ferit... Si ets...
O sigui, una pensió, no la del judici.
Sí,
no.
Bueno, hi ha un...
Bueno, pensió, perdona, pensió...
Hi ha una indemnització que paga l'Estat a totes les víctimes.
Vull dir, en la sentència que van posar en els que van assassinar el seu germà, hi havia també una compensació de caràcter econòmic?
Pues és que no ho sé.
No ho sap, això?
No ho sé.
No ho ha pogut averiguar?
No.
El que està dient és que si les víctimes no van a reclamar-ho, no se'ls hi paga.
Per això, que jo no sé si en el cas concret...
L'administració no et buscarà per dir-te tens dret a aquesta compensació.
Però si ella es diu amb les víctimes...
No, dret sí que té, perquè les sentències marquen i hi ha una comparació, no, una indemnització.
En aquest cas...
El que pregunto al Xavier també és molt interessant. La sentència seva, la del seu germà de fa 20 anys, no diu que...
Sí, la tenim aquí. I és la que ha rebut. Clar, però l'ha rebut l'any 99.
Ah, d'acord.
Val. De l'any 99.
Clar, perquè la llei fins l'any 99 no marcava el que molt va dir el Xavi, sí, que el terrorista no paga, llavors l'Estat es fa diguem, el paganini del tema.
Però us paguen aquesta xifra o amb l'IPC que correspon?
No, amb l'IPC. Amb l'IPC.
Ara que estem en plena campanya de renta, amb els recursos que té l'administració d'Hisenda per localitzar-nos a tots, quan un trimestre no paguem l'IVA, és al·lucinant.
Uf, has de veure el clau.
En funció de l'interès que pot posar l'administració en un tema o
un altre... No només això, l'administració de justícia, quan t'han de jutjar, quan algú et demanda i t'han de jutjar, cosa de la que en sé bastant, et ve a localitzar allí on estiguis i no tinguis cap dubte que
et trobaran.
Que et trobaran.
Jesús i Robert, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que hi hagi molta sort, també. Escolta'm, ja ho sé que ningú pot escollir les dates que són, però hi ha un dia més lleig, que és que, a més, que sigui el dia del Sant.
Però com que Madrid no és festa...
Germà, que em va repòs demà passat, dimecres, el dia del judici.
Però el que diu ell, a Madrid no és festa, i a Madrid se'ls hi fot.
Doncs dimecres, doncs dimecres. Moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos.
Però posar un judici sobre una víctima catalana el dia que és festa a Catalunya, també perdonin, ja sé que és una tonteria respecte a tota la resta que hem parlat, i la víctima... És que una manca de sensibilitat respecte a les víctimes, perdonin, és que, clar, ara després el que hem parlat és menor,
com a mínim, Pilar,
però assumem.
També hem de reconèixer una cosa. Com a mínim, li han preguntat amb el Jesús, que crec que és el primer cas amb el que jo me n'entero que es faci així, li han preguntat si li calia un psicòleg per anar al judici. Home, alguna cosa hem millorat. Sí. Després de tants anys ja tocava.
Són les 10 i 8 minuts, anem a trepitjar.